estic pendent d'això, i si hi hagués alguna reacció, t'ho faig evident.
Doncs si hi ha, evidentment, qualsevol novetat, qualsevol possibilitat de reacció, jo crec que el dia s'ho val. Si no és avui, no passa res, ja els escoltarem demà, però... El dia del comiat d'Alexia Putellas, tenint en compte que participen en actes públics, estaria bé poder escoltar, ni que sigui una primera impressió de gent que la coneix i que hi ha treballat i que hi treballa el dia a dia.
En el cas de Pere Romeu, l'entrevistava aquest diumenge passat al Roger Escapa, i Pere Romeu li explicava que ell li havia demanat a Alexia que es quedés, però també ja deixava entreveure cap on aniria, deia, però ella farà el que voldrà. I també li explicava que l'any passat ja li havia demanat que es quedés, recordem amb la informació que ens explicava abans la RUR respecte a l'oferta del PSG.
Molt bé. Salmo, evidentment, línies obertes. Si hi ha qualsevol protagonista a la teva posició, ens demanes pas, d'acord?
Molt bé.
Ja tenim algunes reaccions a xarxes de les companyes. Per exemple, Marta Torrejón, que també m'ha explicat que deixa el club aquesta temporada, diu: eterna, llegenda, única, Graham Hansen, una autèntica llegenda, com et trobaré a faltar, o també la Irene Paredes, gràcies per tot, Ale.
Molt bé, doncs les companyes que ja s'estan manifestant a xarxes, ara a veure si tenim sort i s'abraonen sobre el micròfon de Ramon Salmurri. Ha estat una primera hora gairebé dedicada de manera monogràfica a l'anunci d'Alexia Putellas de deixar el Barça amb efectes immediats. Demà l'últim partit del Johan Cruyff a les 7. Jo crec que el de diumenge a Madrid segurament ja se l'estalviarà, però, en fi, Lewandowski també va anar a València i jo no ho vaig acabar d'entendre. Són les 8. Les 8 tocades. Avui el retard mínim, tenint en compte la magnitud de la informació que estem remenant. Agnès Marquès, bona tarda.
Hola, bona tarda.
A les 10, Catalunya Nit, amb quins continguts?
Doncs mira, la força haurem de recollir també l'impacte de la sortida d'Alexia, però pel que fa estrictament a informació general, res, a aquesta hora destacar que explicarem el resultat d'una reunió que hi ha en marxa ara mateix entre el Departament d'Educació i els sindicats per mirar a veure si desencalla en el conflicte laboral que ha portat mestres i professors a convocar un calendari de vaga. Segons fonts sindicals, el departament hauria presentat en aquesta trobada una nova proposta de millora salarial que costaria força les posicions. S'ha d'acabar encara la reunió d'avui. Estan emplaçats a una nova reunió demà. Veurem si la d'avui doncs acaba amb un acord definitiu o demà continuen. També a aquesta hora dir-vos que us explicarem. Estic jugant amb l'ordinador que s'està penjant, però no passa res, perquè ho dic per si em veieu dubtar una mica més del compte.
No. Us explicarem... Com si fes 20 anys que fa ràdio.
No, exacte. Doncs escolta, en Quim Olivares, el corresponsal del Regne Unit, que ens explicarà que el Parlament d'Escòcia ha aprovat la proposta del nou govern d'Edimburg de demanar a Londres l'autorització d'un segon referèndum després que en les últimes eleccions doncs, va guanyar el partit independentista. La iniciativa s'ha aprovat amb els vots del Partit Nacional Escocès i també els Verds. I avui sentirem dues veus que no és fàcil de tenir-les a la vora i escoltar-lo. Un és l'hispanista Ian Gibson, que fa una crida, és interessant, parla de moltes coses, però així com a titular fa una crida al govern espanyol a impulsar les recerques de les despulles de l'Orca, perquè és un tema que està completament aturat. Si hi ha després un canvi de govern, doncs pronostica Gibson que s'aturarà del tot i que el que no pot ser és que l'Orca, en un moment en què doncs, torna a estar d'una manera tan potent sobre la taula amb aquesta pel·lícula de Los Javis que ha tingut tan bona acollida a Canes i que ens diuen els que en saben que pot tenir molt més recorregut en altres festivals internacionals, doncs demana que no s'aturi, que no pot ser que una figura com l'Orca les seves despulles encara estiguin desaparegudes. I l'altre és el periodista Richard Ford, Pulitzer, que també hem pogut parlar amb ell, amb un equip de Catalunya Ràdio, i que parla de Trump i de la por que té Donald Trump als intel·lectuals. Tampoc una cosa molt pujada, diu Ford, només la gent del cinema, etc. i tot, ja ell ja té por d'aquest tipus de perfils. També lligant una mica doncs, amb el que ha passat, ho explicàvem la setmana passada, no?, amb el talk show de Colbert, que la CBS que ha acabat tancant per pressions polítiques. Bé, tot això, i algunes coses més.
Molt bé, doncs, que l'ordinador manté en secret, sí. ara mateix, però que podreu escoltar. Avui el dia va de secrets. A partir de les 10 al Catalunya Nit, amb tots aquests continguts i segurament encara algun més amb el Manel Alias i l'Agnès Marquès. Gràcies, Agnès.
Gràcies.
Els embotits Raül de Vinyó t'acompanyen amb un bon àpat, tot repassant l'actualitat esportiva al Pop-Up Vespre.
Amb Sònia Gelmà.
A la primera hora del Tot Costa, un monogràfic sobre Alexia Putellas, que precisament ens agafava en directe quan comunicava oficialment a través de les seves xarxes que posa punt final a la seva carrera al Barça després de 14 temporades al primer equip, on ha guanyat infinitat de títols, però bàsicament els més importants, 4 Champions i 10 Lligues. Una Alexia Putellas que tenia el dret a decidir, per dir-ho així, gestionat amb el Barça ja des del final de la temporada passada. En aquests últims dies ens veiem, intuíem, vaja, la notícia, però que hem esperat tots plegats a que ell oficialment doncs informés que deixa el Barça. Demà a les 11 del matí el club li ha preparat un acte amb la presència, òbviament, de Joan Laporta i de tota la plantilla del femení, i demà a les 7 de la tarda, en principi, sobre el camp, doncs jugarà els seus últims minuts com a jugadora del Barça. Demà a les 7, partit al Johan Cruyff d'Alexia Putellas. Hem valorat la notícia amb Miguel Rico, amb l'Anaïs Martí, amb la Ruth Vilà, amb la Marta Correderes i amb la Laia Bonals, que ens han entrat a distància.
Corredera, una.
I què he dit?
Correderes.
Marta Corredera i Laia Bonals.
Ah, això mateix.
Sorbenera, Correderes i Bonal.
Que parlo de memòria, però diria que 4 Champions i 10 Lligues és igual que Messi.
Ara m'agafes, però ho
4 Champions,
ràpid.
Segur, i les 10 Lligues me'n balla una.
Ràpid.
Però, vaja, no té més, però fa gràcia que
perdona,
que el punt final
el
sigui...
El nivell de personatge del que has parlat una hora.
Doncs mira, seria una manera de subratllar-ho. En fi, que aquesta...
Sí, sí, efectivament, 10 Lligues i 4 Champions, també en Lionel Messi. Molt bé, la teva memòria. Perfecte, sí.
Que el palmarès de Messi me'l sé gairebé de memòria, i ara quan has posat tot junt el d'Alexia...
Sí, et diré que Alexia té un parell de copes del rei més i té 4 supercopes menys. Vull dir, però vaja, que sí. Sí, és que Messi té 8 supercopes d'Espanya.
Sí, sí, Messi té uns quants títols.
Bàsicament, Alexia segurament pot tenir les supercopes que s'han disputat. Potser hi ha alguna més, vull dir que la supercopa femenina va trigar més a instal·lar-se.
Ens quedarem en la part de majúscules dels palmaresos, i aquí ho han clavat a tots dos. Aquesta ha estat la primera hora del Tot Costa. De seguida, la segona, no tancarem el capítol Alexia, pendents del Ramon Salmurri a prop de Pere Romeu. La Ruth la tenim aquí en mode centre de dades per si hi ha qualsevol novetat, qualsevol reacció més, però hem de parlar també d'un altre futur al Barça, i un altre que segurament fotrà el camp.
Els embotits Raül de Vinyó t'ofereixen cada dia el Pop-Up Vespre del Tot Costa.
I és que avui estava prevista i s'ha produït la trobada entre Joan Laporta i Xavi Pascual per intentar convèncer el tècnic del Barça de bàsquet que no plegui, no marxi al final de la temporada. L'Ernest Macià ha estat pendent, ara però és a Badalona. Hola, Ernest, bona tarda.
Com estem, companys?
Bona tarda. Ets a l'Olímpic, com ho testimonia el so que tens de fons, assistint a la represa del Joventut Unicaja, que es va haver de suspendre en el seu dia perquè es va espatllar el marcador de l'Olímpic.
Sí, i el marcador ja va, i el que diu el marcador és que de moment, tot i que han passat 5 minuts, segueix guanyant la penya de 20 punts davant d'un equip, l'Unicaja, que en aquest moment és fora de play-off i que, per tant, ha vingut aquí no de comparsa, sinó a intentar remuntar el partit. Van a totes, això sí, de moment la penya està contenint bastant bé la reacció.
Per cert, que la penya ha sabut avui que serà anfitriona de la Supercopa CB el mes de setembre, per tant la penya disputarà aquest torneig, el primer de la propera temporada. També hi seran el Baskonia i el València, i el campió de la Lliga CB, que sabrem en les properes setmanes. Però vaja, per dir-ho així, la penya, a diferència del que li va passar a l'última Champions, aquí sí, com a anfitrions tindran garantit la participació a la Supercopa. Ernest, el tema. Trobada a la porta Xavi Pascual. semblava irreconduïble. Hi ha hagut algun canvi en el parer, en la posició de Xavi Pasqual?
Bé, Xavi Pasqual hi anava amb la idea que no seguiria, però almenys s'ho pensarà. Ha vist, tot i així, segueix sent molt difícil que es quedi, però ha vist que Joan Laporta pren doncs, decisions incòmodes, com per exemple liquidar el contracte de Juan Carlos Navarro com a general manager del bàsquet. De fet, ja la setmana passada O'Callaghan i Mario Bruno Fernández van assistir a l'assemblea de la Lliga CB, no hi va assistir Navarro, i les últimes decisions ja, doncs, Navarro està bastant desconnectat. S'està veient a veure quin encaix pot tenir, doncs, com a ex-llegenda del club, però fora ja de qualsevol escala de decisió. Mario Bruno Fernández també serà, entre cometes, degradat, podríem dir-ho així, però no, és a dir, seguirà dins el club, i per tant es proposa una estructura totalment nova. En aquest context, fa unes quantes setmanes, segurament, veient que el Barça a més augmentarà el pressupost, i que a la reunió d'avui, doncs, Laporta ha dit que si convé es faria un esforç més, però potser arriba una mica massa tard. En tot cas, la confirmació no trigarem massa dies a saber-la, i la idea, insisteixo, és que Pasqual se'n va als Emirats Àrabs, és a dir, se'n va a l'Orient Mitjà.
És a dir, per resumir-ho, Pasqual no ha canviat de parer amb la reunió, amb la trobada d'avui amb Laporta, però diríem així, tot i que tenim coll avall que marxarà, esperem confirmació. En el cas de Navarro està sentenciat, eh?
Sí, Navarro està sentenciat. I en el cas del Xavi Pasqual, jo crec que en les properes hores et podré donar més informació al 100%, però la informació que jo tinc és que no seguirà aquí a Can Barça, perquè la diferència és tan gran amb el que li ofereixen fora que, en fi, no, a no ser que avui Laporta hagi convençut a Pasqual, que de moment, diguem-ne, no ha tancat 100% la porta, però vaja, és molt, molt complicat que segueixi.
Bé, doncs quedarem pendents de confirmacions, però ni tan sols Laporta ha aconseguit convèncer ara per ara Pasqual perquè es quedi, i a partir d'aquí s'obrirà el capítol de recanvis, per descomptat, per la secretària, per la direcció esportiva, per el càrrec de mànager. Algú haurà de substituir Navarro.
Sí.
I a la banqueta, en les últimes setmanes, havien aparegut els noms d'Ivon Navarro, d'Espanulis, tot i que t'haig de dir que a mi Espanulis no me l'acaben de confirmar.
Aris de Tessalònica sembla que és el més ben situat, perquè hi ha un pressupost i un projecte potent. I la veritat és que l'Ivon Navarro va ser a través d'una persona, d'una tercera persona, el contacte, és a dir, no va ser directe, i la pregunta va ser: t'agradaria entrenar al Barça? Ell va dir: home, clar, com que no. Però ja està, de moment no hi ha res més. I avui el Xavi Ballesteros, no? Suposo que anava aquí.
Sí. Doncs,
ha tret un nom important.
Home, no, un nom important no. Ha tret el San Cristo gros. Amb permís d'Aito García Reneses, ha tret l'entrenador més llorejat de la història del bàsquet europeu.
Sí. Jo, el dimecres de la setmana passada, vaig fer la consulta ja amb l'entorn Obradovic, i el que se'm va dir és que en aquests propers dies decidirà si vol entrenar l'any que ve. Aquí hi ha un tema, i és que suposo que la seva edat, doncs, ja no pesaran segurament tant els temes econòmics, però és evident que si entra un altre Emirat a l'Eurolliga, i evidentment tenim el Hapoel, que van amb pressupostos molt per sobre, doncs això pot distorsionar les opcions que pugui tenir el Barça. Però evidentment, doncs, Željko Obradović sabem que té una casa aquí al Maresme, i que, doncs, segurament Barcelona és un caramel per qualsevol persona, si a més doncs s'augmenta pressupost i es fa un projecte amb garanties. Doncs jo crec que no es pot descartar res. Veurem què diu Obradović, perquè ja serà una decisió més. Després d'haver viscut a Sèrbia el que va viure, doncs segurament la tranquil·litat de Barcelona li pot anar bé, veurem.
Doncs és curiós, perquè el Barça tenia avançats alguns fitxatges, però al final acabarà sent un estiu mogut, tant pel que fa a la recerca d'un mànager com d'un entrenador que substitueixi Xavi Pasqual. Evidentment, estarem pendents. Demà més informació amb l'Ernest, i convocarem sessió de 5:15 per analitzar tota aquesta moguda a la secció de bàsquet del Barça. Ernest, com deixem aquest Peña Unicaja?
Doncs mira, amb la penya increixendo, guanyava de 20, ara guanya de 28. O sigui que, en principi, això no s'hauria d'escapar, la sisena plaça estaria, ja està garantida, doncs encara tindria alguna opció la penya de ser cinquè.
Fins ara, Ernest.
Vagi bé.
A veure, passem un moment per Palamós, perquè el Solà s'ha avorrit a la primera part, a la segona, malauradament, el Madrid ha posat la directa, Edu?
Sí, amb només 4 minuts ha fet 2 gols. El primer, d'Eva Navarro, amb un xut des lluny, de fet, una centrada, la pilota ha botat, sí. Ha superat la portera del Badalona avui, amb Maria Valenzuela, i res, 4 minuts després, ara, tot just, el Badalona està trient de centre, ha marcat Weir, després d'una bona jugada per la banda esquerra de Feller, ha posat la pilota a l'àrea petita i pràcticament al punt de penal. La jugadora del Madrid ha fet el 0-2, amb una primera part que, com abans deies, el Badalona avui ha fet un bon partit, però el Madrid, amb dues esgarrapades al començament de la segona meitat, està situant aquest 0-2. Ara som al 8, gairebé 9 de la segona part.
Per sort no té cap intervenció. El Badalona Women està salvat de fa setmanes. El Madrid que acabarà segon, però perden les catalanes, guanya el Madrid a Palamós a l'inici de la segona part. Fins ara, Edu.
Fins ara.
De seguida, alguna reacció més del adéu d'Alexia Putellas abans per tancar l'afer Pasqual? Us sembla molt preocupant la deriva que ha agafat la secció?
Doncs sí, perquè jo no tinc una resposta. A mi no em preocupa tant que marxi com el fet de que vulgui marxar. I si vol marxar és perquè hi ha alguna cosa a la secció de bàsquet, alguna cosa al Palau que no li acaba de fer el pes.
Sí, i és una cosa que ha quedat prou clara en les últimes setmanes amb les declaracions i en la manera que ha tingut d'expressar-se Xavi Pasqual. Crec que al final el sistema econòmic s'està menjant el Barça. Penso que el fet de ser un club poliesportiu, amb seccions, amb futbol femení, hauria de ser un premi a l'hora de comptabilitzar el fair play.
No,
i no només no és un premi, sinó que a sobre et penalitza. És a dir, com sí, més sí. Tens, com més fas, com més intentes, més competitiu intentes ser, més et penalitza amb tot. Llavors, clar, tu arribes aquí, i Xavi Pasqual, amb la voluntat d'aixecar el màxim de títols possibles, entenc que van haver-hi una sèrie de promeses de no, mira, això ho millorarem, clar, intentarem fer la cara a l'estiu...
Aquest és el tema, Anaïs, que Pasqual ja arriba en aquest context.
Correcte.
De saber de quin mal ha de morir, per dir-ho en plata, i així tot al final de temporada, segurament perquè té una oferta estratosfèrica, però a final de temporada han passat 6 mesos i abandona la nau. Vull dir que alguna cosa ha vist.
Dius
que no...
Que hi ha, no?, potser del que se suposa que havia de passar aquest estiu, si és que havia de passar alguna cosa, no? Està clar que hi ha hagut algun missatge que no ha arribat o que no s'ha complert. I en aquest sentit és que el Barça és víctima de tota aquesta situació econòmica del fair play que t'està menjant. Llavors, clar, si tu pots marxar a un altre lloc a trincar més pasta i amb un projecte que no sé si serà millor o pitjor, lo normal és que t'ho pensis.
Sí, sí. També et dic que a mi em resulta estrany la seqüència.
Sí,
és a dir,
la seqüència
que
és molt
arribis
estranya.
Al novembre, d'alguna manera, disposat a reconstruir i que l'abril ja diguis aquí no hi foto res, per més calés que et paguin, a mi em sembla preocupant.
És perquè hi ha alguna cosa que per aquí al mig que s'ha trencat.
M'imagino que tots dos, l'entrenador que marxa i el club que veu que se li esfondra el projecte, ens donaran les explicacions corresponents. Tornem a la carpeta Alexia Putellas. Míriam Guàrdia, bona tarda.
Bona tarda.
La Míriam ha estat aquesta tarda en una gravació d'un programa de DAZN, que m'imagino que s'emetran els propers dies, on hi havia alguna futbolista del Barça i, per tant, acompanyada d'Alexia Putellas, amb la qual has pogut parlar de l'adéu de la capitana.
Exactament. Res, és un programa que s'emetrà demà. Estava la Quica Nazaret, la Clàudia Pina i també estava la Cata Coll. És cert que s'ha comunicat en el moment del programa que l'Alexia ja no estaria al Barça, marxava, però, tot i això, no li han preguntat en aquell moment res sobre les jugadores, o sigui, sobre la haver marxat. És cert, tot i això, que la Quica sí que ha parlat sobre l'Alexia i ens ha explicat això.
L'última foto, Quica, Quiero que me digas...
Hay imágenes para todas, ¿eh? Esto parece la isla.
Para todas. Y fíjate tú que o sea, vamos allí con prisa. Porque quiero que me digas qué significa para ti este abrazo con la número 11 del Barça. Y qué representa también para ti, Alesia, en todo lo que también te ayudó en la lesión y en tu adaptación al Barça. Este abrazo en la final de Oslo. ¿Te vas a poner a llorar? O sea, ¿te ha emocionado?
No, yo no lloro. No, yo soy muy sentimental y mis pues, sentimientos y mis emociones no las escondo. Y Alexia pues, es quien, quien es en el mundo del fútbol, en el mundo del Barça y pues, en el mundo de cada una de nosotras. Y la veo no solo como pues, la mejor jugadora del mundo, sino también como... pues una amiga y todo lo que hace por nosotras sin decir mucho, su presencia marca mucho y al final conseguir todos estos cuatro títulos a su lado también es algo de que me orgullo mucho y es algo que podré decir pues a mis, si los, yo que sé, a mis, es algo que lo tendré y que me acordaré para siempre, como he dicho antes. Yo no he ganado solo una Champions, yo he ganado una Champions con cada una de estas jugadoras y pues Alexia es Alexia y es el símbolo, se dice, el símbolo de nuestro equipo, es la persona de nuestro equipo, la nuestra capitana, y yo creo que todo lo que tenemos hoy, mucho es por ella y por todo lo que ha hecho por el Barça y por el fútbol.
Doncs la reacció emocionada de Quica Nazaret en aquest programa de Zon que s'emetran en els propers dies, m'imagino. Míriam, gràcies.
A vosaltres.
En línia, qui també va ser capitana del Barça en el seu moment, de fet va ser jugadora blaugrana en dues etapes, entre el 2008 i el 2015, i després entre el 2016 i el 2021, que per tant coneix perfectament Alexia Putellas. Parlo de la Vicky Losada. Vicky, bona tarda.
Hola, què tal?
Molt bé, i vos?
Muy bien.
Sí?
Ok, sí.
Ets al Bristol ara mateix, m'imagino que amb la temporada ja acabada, tot en ordre, eh?
Sí, todo bien. Sigo en Inglaterra, por desgracia ahora, pero sí.
Per desgràcia?
No, porque tengo ganas de volver a Barcelona.
Ah, d'acord. I amb perspectiva de continuar-hi la temporada vinent, t'ho pregunto perquè com que hi ha tants moviments, vull...
Sí,
aprofito per saber de tu.
No, lo mío no cambia, me quedan 2 años más aún, así que sí, aguantaré hasta los 37 si puedo.
Molt bé. Escolta'm, com t'has quedat? Jo m'imagino que d'una manera o d'una altra ja n'estaves informada. Com has encaixat aquest adeu d'Alexia al Barça?
Sí, la verdad, me habían informado, pero esta mañana cuando me he despertado y... De hecho, yo había hecho una apuesta que no se iba y la he perdido. Pero bueno, la hice antes de las semis de Champions... y cuando la vi emocionada, que la conozco y Alexia pocas veces llora en público, dije, creo que he perdido la apuesta.
perquè la gent es faci una idea, Vicky Losada és una altra institució del Barça femení, va jugar 376 partits. Vicky, tu en el teu moment també vas haver de prendre la decisió de deixar el club, i ara ho deies, fins i tot havies apostat que no, que s'acabaria quedant, perquè ha de costar prendre aquesta decisió. Sí. I més quan et veus que estàs allà dins, que l'equip guanya, no?
Sí, es que además ella ha tomado la decisión estando al máximo nivel, pero bueno, es algo que ella siempre lo ha dicho, no solo ahora, lleva años diciéndolo, que cuando ha tenido que renovar, que ella mientras se viese al 100%, y en el vídeo de sus redes ha dicho que bueno, que una de las razones por las que se iba era porque ya se había vaciado del todo, y seguro que lo ha pensado durante muchos meses, porque es las que somos de la casa es una decisión muy difícil, y seguro que ella ahora ya lo tenía asimilado.
Vicky, aprofito que has vist molt món, ara ets a Anglaterra, també vas ser a Itàlia, per preguntar-te per la dimensió. Aquí tenim molt clar què representa a Alexia, una de les cares sinó la cara d'aquesta explosió del futbol femení. A fora la veuen igual? A Anglaterra tenen una dimensió similar a la que tenim aquí d'Alexia Putellas?
Sí. Alexia és Dios, Alexia és la reina, Alexia és todo el mundo, las mejores jugadoras del Arsenal, del Chelsea, el respeto que le tienen todo el mundo. Es que el aura que tiene Alexia, todo el mundo la respeta muchísimo y para todo el mundo es la mejor. Pues dentro y fuera del campo, lo que Alexia mueve, la verdad que yo no lo he visto en mi vida.
Clar, ara ho deies, també fora del camp, el que ella significa fora del camp serà gairebé més difícil de substituir que el que significa dentro del camp el Barça, no?
Sí, porque por suerte al final el Barça crea muy buenas jugadoras y ahora el fútbol femenino ha mejorado mucho y vienen con mucho conocimiento desde bien pequeñas y al final lo suyo es que salgan incluso mejores jugadoras que Alexia y que pasará en el futuro. Pero lo que Alexia ha hecho fuera del campo, o sea, Alexia es insustituible, le ha tocado vivir una época en la que ha tenido un impacto, es que Alexia ha ganado el primer Balón de Oro español y de repente en 4 o 5 años ha conseguido lo que probablemente ninguna jugadora conseguirá nunca.
Doncs aquesta és la mirada de la Vicky Losada, excapitana del Barça, ara el Bristol City, i companya de viatge tants i tants anys d'Alexia Putella.
Li has enviat missatge, Vicky? Deu tenir 50.000, eh? No crec que t'hagis respost si li has enviat.
Però... No, aún no, la verdad. Yo soy más de llamar, pero la verdad que he tenido un día súper ajetreado para arriba y para abajo y acabo de llegar a casa y acabo de ver... No sé a qué hora ha salido, acabo de ver el vídeo.
Fa una hora mal contada. Sí.
Pues eso, así que ahora estoy viendo todos y casi me he puesto a llorar, pero bueno, porque yo soy fácil de emocionarme. Pero la entiendo perfectamente, es que son muchos años y da pena, pero bueno, es mejor el vídeo de sus redes. Es precioso y refleja cómo ha crecido el fútbol femenino y ella ha estado en todos esos años.
Doncs si avui t'has emocionat, jo et recomanaria que estiguis pendent de l'acte institucional del Barça demà al matí i sobretot del comiat al Johan Cruyff.
M'encantaria estar, la verdad, pero no puedo.
Bé, un altre... Vaja, quan vinguis a Barcelona segur que tindràs temps de... Vaja, tu privilegiada que segurament t'hi podràs abraçar. Vicky Losada, moltíssimes gràcies per aquest testimoni en calent de l'adeu d'Alexia Putellas. Una abraçada molt forta.
Merci, una
abraçada. La Vicky, que s'ha acabat mig emocionant, és un dia... La veritat és que és emotiu, i això que ella deia, que l'Alexia és poc de plorar en públic, i em temo que les pròximes 24 hores aniran en aquesta línia. Ara sí, farem una pausa i quan tornem hem de parlar, vaja, hem d'escoltar Monchi en el dia de la seva presa de possessió com a alma mater del futur de l'Espanyol. Ara venim.
Tot costa. Els esports a Catalunya Ràdio.
Quan veus entre setmana en un museu una persona que s'asseu davant d'un quadre, l'observa amb molta calma i després s'aixeca i fa exactament el mateix amb el següent. Quan veus algú així, sempre et ve al cap la pregunta:
i aquest? A què es dedica?
Doncs a viure. Es dedica a viure. Amb el Cupones de l'11, cada divendres pots guanyar fins a 6 milions d'euros. Cupones de l'11. Sigues ric en viure.
11. Ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
Això va passar l'any passat en un late night de màxima audiència. Un presentador molt, molt conegut parlava de cotxes amb un actor molt, molt famós. I l'actor famós va reconèixer orgullós que conduïa un Seat de tota la vida. De càsting en càsting, amb el seu Seat, va aconseguir un Goya.
Quan et mous, passen coses. Estrena el nou Seat Ibiza o el nou Seat Arona i continua rodant.
Imagina't tot el que el xef Martín Berasategui ha après de gastronomia al llarg de la seva vida professional. Doncs ara t'ho ensenyem al Barcelona Culinary Hub. L'ofici, el rigor, la tècnica... Forma't a l'Escola Superior de Gastronomia Barcelona Culinary Hub by Martín Berasategui. Informa-te'n a barcelonaculinaryhub.com.
La clau d'aquest estiu? Les begudes són gratis. Amb Costa Creuers i Alcom Viatges, reserva ja el teu creuer d'estiu amb la possibilitat de canvi gratuït fins un mes abans de la sortida. Navega pel Mediterrani, les Illes Gregues o el nord d'Europa amb el paquet de begudes gratis. A més, el transport al port també és gratis per al Mediterrani Occidental. Reserva ja les teves vaques amb Costa Creuers i Alcom Viatges. And it all gone.
Són gairebé dos quarts de nou del vespre. Evidentment, la protagonista del dia és Alexia Putellas i el seu adeu al Barça. També ho és Xavi Pasqual, que ja us ha explicat l'Ernest Macià, que si no hi ha un canvi miraculós també deixarà de ser entrenador del Barça. I l'altre gran protagonista del dia és Monchi. Sergi Andreu, bona tarda.
Bona tarda, Jordi.
Que avui ha fet la seva presa de possessió i bé, ha explicat moltes coses, començant segurament per la confirmació de Manolo com a entrenador de cara a la temporada vinent com a gran titular.
Sí, 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 era la principal incògnita, de fet, el que tothom volia saber, i jo crec que el primer premi de la grossa ha sortit aviat, perquè al minut 2 de la compareixença Monchi ja ha explicat que el seu projecte, el seu nou projecte, passa per Manolo González a la banqueta. De fet, té un any més de contracte, però és veritat que l'arribada de Monchi feia pensar en un canvi a la banqueta, i d'ell depenia absolutament la decisió de continuar o no. Doncs bé, l'ha ratificat, com sentirem ara.
Manolo es la persona en la que vamos a depositar toda la confianza para conseguir lo que he dicho anteriormente, ¿no? Un proyecto sólido, ¿no? Que no sea algo efímero. Creo que es la persona idónea para ir siguiendo o seguir construyendo ese español que creo que todos deseamos.
Com a línia mestra, Monchi ha explicat que aspira a donar solidesa al nou projecte de l'Alan Pace i intentar ser el més ambiciós possible. Pel que fa al mercat d'estiu, demà mateix es reuneix amb Manolo González per dibuixar la propera plantilla, però ja ha deixat caure que, malgrat la inversió que hi pugui haver, que n'hi haurà poc o molt, per ell els diners no són prioritaris.
El dinero no te da el éxito. Hay miles de proyectos que, a pesar de tener un potencial económico, no son exitosos. Yo creo más en crear la estructura necesaria para, en un mundo tan competitivo como es el mundo del fútbol actual, donde los pequeños detalles marcan la diferencia, creo mucho más en eso. Y estoy convencido de que si el club, una vez que vayamos marcando los hitos, necesita una inversión, estoy convencidísimo de que la va a haber.
Es produeix una cosa curiosa, i és que Monchi compaginarà aquest nou càrrec amb l'Espanyol.
Ui, sí,
amb
això... innegociable, això, eh?
Sí, sí, de fet, amb la presidència del club de la seva ciutat, el San Fernando, a Cádiz, que és de l'equip de la tercera divisió andalusa. De fet, això ha estat condició sine qua non perquè Monchi acceptés el projecte, i es veu que, pel que sentireu ara, a l'Empeix no hi va posar problemes.
Me contó cosas muy normales. No me vendió nada fuera de normal. No me vendió ni humo, me puso las cosas muy, muy claras. Y sobre todo, hay dos cosas. Una, para mí, muy personal y muy importante, en ningún momento puso en duda mi otra labor, que es ser presidente del Club Deportivo San Fernando, que evidentemente no es algo, pero para mí es muy importante. Y luego me sentí querido. Y eso, hay momentos en la vida que el sentirse querido tiene más valor que otras cosas. Y posiblemente yo estaba en un momento que me transmitiera confiança, cariño, fue muy importante.
Molt bé, doncs.
Amb aquesta última resposta, per cert, no sé si s'ha acabat de notar, perquè
sí,
no,
sí,
no és la mateix.
Sí.
S'emociona.
És el dia de les emocions. Sí, sí, jo també sí, sí. Estava seguint la roda de premsa i he pensat, ui, s'està emocionant, potser perquè...
És emocionant que t'estimin.
Sí, jo ho he... Però és una interpretació absolutament lliure. He pensat que potser la sortida de l'Aston Villa no va ser en els millors termes.
O al Sevilla.
Però ell ara venia del
l'Aston Villa.
Sí, no, sí, però bueno, ell al Sevilla, sí, en principi era el seu club.
Sí, el que passa al Sevilla, aquest senyor és Déu, eh? Si aquest tio no se sent estimat a Sevilla...
Bueno, no sé.
No, jo tampoc. Bé, en tot cas... s'ha sentit estimat per l'Espanyol, que és el que ens importa ara mateix. I a mi, la veritat, Sergi, no sé a tu, m'ha causat una molt bona impressió, sí. Tot el que ha dit, en el to que ho ha dit, sense...
Molt coherent, amb molt de sentit.
Com m'acaba de dir ell, sin vender humo.
Sí, sí, amb un discurs molt, molt coherent, explicant coses que tenen sentit, creixement sostenible, enfortir estructures, sense fer volar coloms i tocant de peus a terra, no? A mi m'ha generat bastanta confiança tot el que he dit, sí, sí.
Bé, la trajectòria de Monchi jo crec que l'avala i el discurs que ha fet avui fa pensar que l'Espanyol i el seu futur, com a mínim els despatxos, està en bones mans. Quedem pendents de veure si demà tenim informacions noves sobre aquesta trobada Monchi Manolo per acabar de posar fil a l'agulla o de dissenyar la plantilla de la temporada vinent. Sergi, gràcies.
Fins ara, adéu.
I encara un altre nom del dia, aquest ja l'hem anat apuntant en les últimes setmanes, que és el de Joan Pedro. Laia Tudel, bona tarda.
Bona tarda.
El jugador del Chelsea, que, com sabeu, a falta de Julián Álvarez, seria l'objectiu prioritari per reforçar la davantera del Barça ara mateix.
Sí, ja ho vam explicar fa dies, el Ramon Salmur ja va explicar l'opció de Joan Pedro, com Julián... De moment es parla quantitats molt altes i sembla que està complicat, doncs el Barça evidentment està estudiant altres opcions i una d'elles és la de Joao Pedro, és un jugador que coneix bé Deco, sobretot l'entorn del jugador el coneix molt bé. Ahir Gijantes explicava el viatge de Deco i acompanyat de Bojan fins a Londres per reunir-se amb l'entorn del jugador. Ha aterrat fa mitja hora Deco a Barcelona i allà doncs, ha parlat breument amb alguns dels companys que hi havia a l'aeroport, entre ells també de Gijantes, i hem pogut sentir el que els deia, i no ha negat Deco que hagi fet cap reunió per Joao, al contrari...
Doncs aquest cop no.
No.
I ja és una diferència perquè l'altre dia, quan va ser... Una de les últimes vegades que l'he sentit parlar, va dir, no, parleu de... Vau explicar una reunió de per Joao Pedro?
Quan va anar a veure la final de la Copa.
Això
a Anglaterra.
I allà va dir, no, he anat a parlar de Joao Pedro, però avui no ho ha negat.
Avui ha dit que sí. Avui li han demanat molt per Joao Pedro i aquesta reunió i pel davanter que busca el Barça, i ell ha dit que estan treballant, que ell coneix molt bé l'entorn, que amb els clubs encara no han parlat, amb el Chelsea, quan li han demanat pel Chelsea, però que estan parlant amb el jugador. Per tant, sí que confirma aquesta reunió, o com a mínim que el Barça està en converses amb l'entorn de Joao Pedro. De Julián Álvarez, quan li han tret el nom, aquí no ha entrat. S'ha centrat més en Joao Pedro. I, per tant... És un jugador que, com a mínim, el Barça s'està movent, està treballant, és lògic, és el que li toca fer al Barça, però com a mínim amb l'entorn doncs, estan tenint converses.
És llàstima perquè ara que el matalassarisme oficial ja dona per perdut Julián Álvarez, el Barça ja ha passat a la següent carpeta.
Pot ser estratègies, també, de mercat.
Per què no? Jo no dic que no. No seria la primera vegada que fas veure o que t'interesses per un altre futbolista perquè no se t'enfilin a la parra amb un altre.
En tot cas, no, si fas una cosa com aquesta, no s'ha de dir. Està prohibit negociar amb jugadors.
Jo estava pensant això, que em sorprèn que Deco hagi reconegut que estan parlant amb el futbolista sense parlar amb el club.
Bé, el que ha fet és negar que s'hagi... Ha dit, no, amb els clubs no... I quan l'hem demanat pel jugador diu, bé, nosaltres estem fent la nostra feina
ara
mateix, és pitjor encara.
Però... Ara mateix a l'Everything Cost de la BBC estan rajant de Deco i estan anunciant carelles.
Això al Barça li va costar, si no m'equivoco, 15 milions en el cas de Griezmann.
Sí.
I, veure,
i això que aquell tenia clàusula.
L'any passat amb Nico va passar una situació molt similar.
Amb
Nico Williams.
Ah, sí. Bé, però llavors van ser ells els que van venir. Si piquen el timbre, obro tothom. Però
és veritat, sí.
Però amb els entorns, un entorn que Deco es porta bé amb l'entorn de Joao Pedro, doncs hauran anat a parlar a veure què tal el mercat en general.
És que és absurd, això.
No, però si és que... És que ho ha de fer així, però...
O deixi de ser absurd, que pot ser absurd.
És que és absurd.
La norma. Però el que no et deixa la UEFA és negociar amb jugadors en contracte en vigor... Sense parlar primer amb el club.
Però és que la norma és absurda, bueno, perquè tu per negociar amb el club hauràs de saber si el jugador vol venir o no,
discutir, no? Si això, que, no és el Deco, això ho han fet tots els directors tècnics.
És més vell que la veu,
és evident que no aniràs a parlar amb el club si no saps que el jugador vol venir. Va, això és de calaix. Però a la vegada, explicar-ho públicament...
Bé, no ha estat tan clar. Jo crec que he explicat que no ha estat... No ha dit, m'he reunit amb l'entorn de Joao Pedro. Home, ara a veure, em sabria greu ara... Ja prou difícil té el Barça fer certes operacions,
això,
ara, per això que se li compliqui més.
Sí.
Però vaja, el cas és que evidentment és un jugador que interessa, que el Barça està treballant, que no ha anat a Londres de compres, Deco, ha anat a saber una mica com està la situació del jugador.
Potser
també, és cert.
Normalment Deco quan va a Londres torna amb coses interessants.
No ha anat de compres de moment.
Flick,
Bé, doncs això. que seguirem aquest capítol de Joao Pedro, però que evidentment no és l'únic davanter amb el que treballa el Barça.
En paral·lel, avui hem pogut escoltar la reacció de d'Eric García després de classificar-se, de ser convocat pel Mundial.
Sí, la reacció 24 hores després, no és una reacció com Gavi al moment. No l'havíem sentit després d'aquesta convocatòria. Ho hem fet avui en un acte molt especial que ha fet Eric García amb el Barça Genuine, on els ha regalat a cadascun dels jugadors i jugadores un llibre dels relats solidaris, i allà des dels mitjans i ha parlat d'aquesta convocatòria pel Mundial.
Molt content, al final crec que és el punt i final d'una temporada que ha sigut molt bona, no? I doncs tant de bo podem tornar i parlar d'aquí un mes i dir que som campions del món.
Doncs és com una cirereta, no? De la seva temporada, que és molt bona a nivell individual, però també a nivell general, el fet que hi hagi tants jugadors del Barça al Mundial, el que et demostra és que s'estan fent les coses bé al Barça.
Bueno, que la feina s'està fent molt bé aquí, al club. Som 8 i jo crec que el Gerard, el Bernal també hi podien haver estat. Així que crec que parla molt bé, com dic, no? La feina que està fent el club, i òbviament que el seleccionador confia en nosaltres, està clar.
Molt bé, doncs Eric content com no pot ser d'una altra manera d'estar convocat pel seu segon Mundial, ja va ser el de Qatar, on no va tenir una participació, diria... Hòstia, ara parlo de memòria i potser m'equivoco. En fi. No, clar, perquè jugava... Luis Enrique va fer jugar a Rodri de central i crec que Eric no va tenir gaire presència. Esperem que en aquest en tingui més. De l'Univers Barcelona, hi ha alguna cosa més?
Res més.
Bé, no marxis, però vull preguntar al Miguel i a l'Anaïs aquest 8-0 del Barça al Madrid a la convocatòria de La Fuente, què us diu?
Pues... No em sembla tan estrany el 8, perquè he vist altres vegades amb 9
tot. Sí, sí.
O 10, però el que és molt significatiu és el 0 del Madrid. Però clar, és que a més el 0 del Madrid està plenament justificat. Hi ha hagut alineacions aquest any del Madrid que no tenia cap jugador seleccionable, i els que té seleccionables precisament sembla que estan en la llista de transferibles del Madrid, com serien el Fran García i el Gonzalo, i la temporada que ha fet el Huisen, diguéssim, no és per tirar els trastos al seleccionador per no haver-lo convocat. La veritat és que ha estat molt per sota de les expectatives. Per tant, és normal que... És que hi ha una diferència molt gran. O sigui, jo crec, sincerament, que el Madrid i l'Atlético han tingut millor plantilla que el Barça, però una vegada més s'ha demostrat que no és la plantilla, és l'equip el que et fa guanyar. Necessites, naturalment, plantilla per anar tapant forats al llarg de la temporada.
Tens 8 al Mundial, és que la plantilla no està malament.
Bueno, però és que són... No, és que són els 8 que juguen,
Ja. Bueno, a més els internacionals d'altres seleccions.
Sí, però...
14 o 15 al Mundial.
Sí, però que d'un a l'inici del Barça hi són tots. I, a més, aquest faltaria Rafinha, Lewandowski, Frenkie de Jong, ja parlem d'11. Sí. Vull dir, ja en tens 11. Els que juguen al Barça són molt titulars. Jo el que dic és que la plantilla del Barça, el que crec... No m'estic queixant de res, però dic que el pas a millorar és que el fons d'armari s'aproximi més al nivell que les últimes temporades, que han estat jugadors bàsicament de la casa, que miraves a vegades a la banqueta i la gent deia, però qui és aquest tio? I no sabien qui era, no? Bueno, doncs ara hem de mirar que la plantilla del Barça de titulars puguin ser 17 o 18, no els 12 o 13 que juguen ara.
A mi em sembla que és lògic el que ha passat, però també és una normalitat que s'ha de destacar, perquè al final l'entorn de Madrid és molt potent, sempre se l'escolta tothom, i crec que Luis de la Fuente en aquest sentit ha estat un seleccionador valent, en part, perquè el més fàcil era col·locar a Huisen i dir, mira, ja m'emporto un del Madrid com per complir l'expedient, que és el que tothom estava acostumant, no?, d'alguna manera, i no ho ha fet perquè, evidentment, s'ho mira i diu, escolta, és que jo he de pensar en guanyar un Mundial i m'emporto els millors, però no era una decisió fàcil, perquè moltes vegades els entorns apreten moltíssim i ha demostrat que és un seleccionador que ell tira amb la seva personalitat i les seves decisions, i si algú de Madrid s'emprenya, doncs mira, ja tens dos problemes, no? Perquè ahir sentia, ostres, que si te vaig amb Carvajal, que si amb Hausen, que si amb Gonzalo... és que no han donat motius, però el més fàcil era colar algun per no tenir problemes, no?, entre cometes, veure, i crec que ha estat un tio valent en aquest sentit.
Ja ho va fer el Clement amb el seu moment.
Sí, sí.
Amb la... I això que no, es port... no tenia una bona relació, almenys públicament, amb Cruyff, però va arribar un moment que es va canviar fins al pla de viatges de la selecció, que normalment quan jugava la selecció a on fos, anaven a Madrid, descarregaven allí, i els que no eren de la capital se n'havien d'anar cap a casa com fos. Amb el Clemente hi va haver un moment que anaven 10 o 11 jugadors del Barça i l'avió de la selecció, el primer que feia era per a Barcelona, que baixessin els d'aquí.
I 9 catalans, no? Em sembla que són.
Sí, 8 catalans, del Barça, 9 catalans.
Després et tenen els bascos, vull dir que és una selecció curiosa en aquest sentit.
Abans de deixar-vos marxar, vull que escolteu això.
One of your favorite bands has come in all the way from Catalonia. Please make some noise for Mashima!
Les direm, Pep. Bona nit, gran inspiració sempre. Good evening, everybody. We are Mashima, and we are, even if we are a Catalan band, full of Barça fans. Yesterday at the Etihad, we had to share to shed some tears with you as we watched the wonderful love and respect you have for Pep Guardiola. You will have to learn to miss him as we have been doing in Barcelona for the last 14 years and a month.
Haureu d'aprendre a viure sense ell, com hem fet nosaltres els 14 últims anys i un mes. Això és el que deia el David Carabén, el líder de Mashima, ahir a la festassa que li van organitzar a Manchester a Pep Guardiola, la segona. La primera li van organitzar diumenge a l'Etihad, ahir com a punt culminant de la rua.
Pavelló, no?
Com?
Era un pavelló.
Sí, no ho he dit bé?
Sí, sí. Ah, ho has dit?
És que no ho sé. Ja no sé. Després de dues hores de programa puc haver dit en una cassola. En tot cas, la rua per Manchester per celebrar els títols de la temporada del masculí i del femení acabava en aquest pavelló per més de 20.000 persones i, vaja, una de les sorpreses que li van dedicar a Guardiola va ser que actués Mashima, i això és el que els deia David Carabén als aficionats del City que eren allà, però també els deia, però escolta, l'heu tingut 10 anys i l'important és haver gaudit el camí com ho heu fet. I per reblar el clau, jo amb això reconec que em va caure la dentadura a terra, va i li posen aquest missatge a Pep Guardiola. No, aquest no. A veure, que el busquem.
Aquest no és el tall que buscaves, això, perquè aquest és David...
Això és una cançó de
David Carabén.
De David Carabén. El que estem buscant és una felicitació de Michael Jordan, que espero trobar de seguida. Bé, mentrestant, la reflexió que em queda a mi, ja sé que som cultures diferents, però jo he flipat el comiat que li han dedicat a Guardiola. Aquí, quan va marxar, el context era un altre, hi havia discrepància segurament amb la directiva del moment. Insisteixo, els catalans som com som, però la sensació que l'han acomiadat gairebé amb honors d'estat, a mi em fa una mica d'enveja, no sé si ho veieu igual.
I tant.
Molta.
I tant.
Igual que em fa molta enveja que l'hagin gaudit tants anys i que aquí fossin incapaços o fossin incapaços d'allargar més la trajectòria de Guardiola. Però al final també crec que allà han estat capaços de veure la dimensió, no?, del que ha suposat Guardiola, no només a la Premier, sinó al llarg de tota la seva trajectòria esportiva, de dir, és un home que ha canviat la manera d'entendre el futbol, la manera de posar-lo en pràctica, la filosofia, que ha canviat la Premier League, perquè ha fet com història en aquest sentit. I tots aquests èxits l'han sabut transmetre molt, molt bé amb aquests homenatges, de dir, és un influent del futbol. I crec que aquí, al Barça, més enllà de les complicacions amb la directiva. Un, no va estar tant de temps. I dos, tampoc crec que fóssim tots tan conscients del que va significar Guardiola com ho hem estat en el moment en el que ha sortit per la porta, que sovint això passa, no? No ets conscient del que tens fins que ho deixes de gaudir. I crec que amb Guardiola va passar una mica això.
Jo crec que ha canviat el futbol al país que va inventar el futbol. No puc dir res més, que és extraordinari i que aquí va estar poc temps, també és veritat, ajudat per molta gent, també els mitjans, que no volien a Guardiola al Barça.
Aquest era el document que estava buscant.
Hey Pep, this is Michael Jordan. I just want to congratulate you on an unbelievable career. Enjoy your retirement. Good luck on the links and keep them straight. Congratulations.
Doncs que Michael Jordan et feliciti per la teva carrera.
Passa cada dia.
Fins i tot sent Pep Guardiola, jo crec que t'ha d'impressionar una miqueta. I a sobre, si et desitja que et vagi bé en el golf, que és una passió que comparteixen sí. El millor entrenador de la història i el millor jugador de la història del bàsquet, doncs tot això que tenen. Doncs em trec el barret pel comiat que li han dedicat a Manchester, al City, a Pep Guardiola. A veure si el pròxim cop que comiadem una llegenda aconseguim fer una cosa que s'hi assembli. Miguel Rico, Anaïs Martí, gràcies.
A vosaltres.
Adéu.
Macià, com ha acabat el Joventut Unicaja?
Doncs mira, igual que ho havíem deixat, la penya guanyava de 20 abans de la interrupció per el tema elèctric del marcador i ha guanyat de 21. Ha aguantat 95-74, o sigui que bé, apunta encara la possibilitat de ser cinquè, però està consolidada la sisena posició del playoff.
Ernest, gràcies.
Que vagi bé.
Una pausa, motos i waterpolo. Ara venim.
Tot costa, amb Jordi Costa i Sònia Gelmà.
Binàriament Barcelona arriba al poble espanyol.
Del 29 al 31 de maig, descobreix els millors vins i vermuts de Catalunya premiats als últims Premis Binari. Acompanyats de bona gastronomia, sessions de DJ i música en directe.
No t'ho perdis. Entrades des de només 5 euros al web del poble espanyol.
Amb el suport de Bonpreu Esclat.
La clau d'aquest estiu? Les begudes són gratis. Amb Costa Creuers i Alcom Viatges, reserva ja el teu creuer d'estiu amb la possibilitat de canvi gratuït fins un mes abans de la sortida. Navega pel Mediterrani, les Illes Gregues o el nord d'Europa amb el paquet de begudes gratis. A més, el transport al port també és gratis per al Mediterrani Occidental. Reserva ja les teves vaques amb Costa Creuers i Alcom Viatges.
Arturito Pomar tiene 11 años y es además un maravilloso jugador de ajedrez.
Van descobrir que era un superdotat.
De nen prodigi a geni oblidat pel franquisme.
Portava molta tensió emocional, nits sense dormir. Lo van ingressar amb 40 anys per un brot d'esquizofrènia.
El petit paó. Nits sense ficció. Aquesta nit a TV3 i a la plataforma 3CAT.
Linkat. El teu enllaç amb la cultura a Catalunya Ràdio.
Fins al 6 de juny, la Filmoteca de Catalunya dedica una exposició a una de les cineastes més destacades de l'animació espanyola, Isabel Erguera. El desig d'un lloc imaginat recorre una trajectòria entre el dibuix, el videoart, la videoinstal·lació i l'animació. Més informació a filmoteca.cat. Recomanat per Catalunya Ràdio.
Linkat. A Catalunya Ràdio. Catalunya Ràdio.
Temps per les motos, perquè tenim una bona notícia sobre l'estat físic de Marc Márquez de cara al proper Gran Premi. Damià Aguilar, bona tarda.
Bona tarda.
Marc Márquez vol tornar aquest cap de setmana mateix a Itàlia.
Sí, ha passat revisió mèdica amb els seus metges de confiança de Madrid i ha demanat hora per dijous que ve al circuit de Mugello per passar revisió mèdica amb els metges del Mundial. Ell mateix a les xarxes ha penjat un "ens veiem a Mugello". Crec que si viatges és perquè vols que et donin aquest pas per poder disputar el Gran Premi. Recordeu que es va operar diumenge dia 10, després de caure a l'esprint de França i que es va perdre la cursa llarga de Le Mans i tot el Gran Premi de Catalunya. Per tant, hauran estat fins a 16 dies, dues setmanes des de la cirurgia al peu dret i la cirurgia correctora a l'espatlla dreta. Ja l'havien vist recentment a les xarxes com treballava al gimnàs amb aquest braç dret i de l'entorn ens arriba que està ben fort.
Què respon a aquest motiu de tornar aquesta setmana i no esperar una mica més com semblava inicialment?
Jo crec que hi ha dos motius. El primer, està bé físicament i, atenció, psicològicament, perquè les setmanes que no entenia el que li passava, ell va arribar a pensar que això era un tema de cap i ara està plenament alliberat de totes dues bandes i que vol lluitar pel Mundial. Ell veu que els de dalt cometen errades, que no hi ha un amo clar d'aquest campionat, perquè Dijan Antonio i Acosta s'han acostat a Bezzecchi i el mateix Bezzecchi no fa pas tant, ha recordat com el 2025 Marc Márquez va passar per sobre de tothom. Mira, ara mateix Marc Márquez és a 85 punts del líder Marco Bezzecchi i en queden en joc 592. La referència que tenim és de l'any 2022, no hi havia curses sprint, Pecco Bagnaia li va recuperar 91 punts a Fabio Quartararo quan hi havia 250 en joc. S'ho van jugar a l'última cursa de València. Per tant, crec que hi ha marge.
Molt bé, doncs a veure com i quan torna el tro. Gràcies, Damià.
Adeu.
I acabem amb waterpolo perquè demà comença la sèrie final de la Lliga Femenina. El Sant Andreu s'enfronta al Mataró i tinc en línia la jugadora andreuenca, l'Helena Ruiz. Hola, Helena, bona tarda.
Hola, bona tarda.
Tot a punt per aquesta final?
Sí, entrenant ja a tope.
L'any passat vau guanyar la Champions, però no la Lliga. Això fa que aquest any la Lliga sigui un objectiu encara més important?
Sí, bueno, la veritat que aquests anys, no, d'aquesta tassa Sant Andreu, la Lliga, doncs no l'hem aconseguit encara i és un gran objectiu que tenim i bueno, per això estem entrenant a tope, no deixem de mirar tampoc la Champions, però ara toca la Lliga i anirem a per totes.
Que en aquesta final de la Lliga no hi hagi el Sabadell, que ha estat gairebé l'etern dominador del waterpolo femení durant anys i que hi sigui el Mataró és una mica un canvi de paradigma.
Bueno, sí, però sabem que el Mataró bueno, ja s'ha pogut veure, no, pels resultats i tot, està fent molt bona temporada tant aquesta com fa ja uns anys. Per tant, sabem que no és un rival gens fàcil, que no ens posarà les coses fàcils, llavors sabem a lo que anem i anirem a per totes.
La final és en format partit a Sant Andreu, partit a Mataró, i si calgués un tercer a la vostra piscina, la preveus ajustada d'anar al tercer partit o esperes poder-ho enllestir abans?
Sí, jo crec que sí, que arribarem al tercer partit. Crec que som dos rivals molt forts, no? Que en cada partit qualsevol dels dos pot guanyar. Per tant, crec que igual doncs, un dia se l'emporta l'altre també, però bueno, per això estem doncs, treballant molt, no? I posant-nos sempre a to per poder emportar-nos-ho, si podem, en dos partits.
Per cert, es dona una curiositat... Sovint hem parlat de les germanes Tarré, que són porteres del Sant Andreu i del Mataró, però resulta que tu jugues al Sant Andreu amb ta germana, l'Ariadna.
Sí. De fet, bueno, sí, elles estan en contra, però nosaltres estem juntes jugant contra el Mataró.
I entenc que és millor anar juntes, per no tirar-se els plats pel cap a casa.
Clar, i per la família també, no? Pels pares.
No s'han de dividir.
Clar.
Molt bé. Doncs l'Helena Ruiz, una de les puntals d'aquest Sant Andreu, que a partir de demà intentarà guanyar la Lliga de Waterpolo, igual que evidentment ho intentarà el Mataró del Dani Ballart. Helena, moltíssimes gràcies i moltíssima sort.
Moltes gràcies a vosaltres.
A 2 minuts i les 9, abans d'acabar, passem per Palamós. Solà, com acabarà aquest Badalona-Madrid?
Doncs acabarà amb victòria del Madrid. Mira, ha estat a punt també de coincidir amb els... Mira, escolta.
Molt bé, una altra connexió oportuníssima.
És molt crac. Final del partit, amb la golejada del Madrid, que acaba guanyant per 0-4, amb hat-trick de Weir, els 3 gols de tot just començar la segona meitat amb només 6 minuts de diferència, han situat ja el 0-3, i després al final és veritat que tant el Badalona com el Madrid haguessin pogut fer més gols, però al final aquest Badalona Women 0, Real Madrid 4.
Gràcies, Edu.
Adéu.
Sònia, remata-ho.
El dia en què us hem explicat i us hem fet sentir el comiat d'Alexia Putellas, que marxa al final d'aquesta temporada, deixa la seva carrera al Barça després de 14 temporades, més de 500 partits jugats amb el club de la seva vida. MVP de l'actual Champions, que va guanyar dissabte passat i deixa pas a les joves futbolistes i també segurament fa un últim contracte de la seva vida. N'hem parlat amb el Miguel Rico i l'Anaïs Martí, a banda de la Rubila, que és qui ens ha explicat la informació. També hem trucat la Laia Bonals, la Marta Corredera i la Vicky Lozada, aquestes dues últimes companyes d'Alexia des que eren petites. Les coneixen, la coneixen perfectament. De fet, Vicky Lozada ens ha admès que s'havia emocionat veient el comiat d'Alexia Putellas. També va ser capitana del Barça i també va haver de marxar, en el seu cas, quan ja no jugava. El fet diferencial d'Alexia és que se'n va en el més alt possible, jugant com a titular una final de Champions.
Gràcies, Sònia.
Fins demà.
Gràcies a la redacció d'Esports de Catalunya Ràdio, amb la Núria de la Fuente a la producció, el Salva Pou al piano, la Jordina Tarré pendent de les xarxes socials, amb el Manel Gil al control central. Gràcies també a l'equip de realització del canal Esport 3 i, sobretot, gràcies a vosaltres per ser-hi un dia més. Tornem demà a les 7 amb més esports, amb més tot costa. Hansi, quin missatge deixem a l'Alexia?
Oh, muy bien. Buen trabajo.